Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Per tenir el paraigües localitzat, les precipitacions arribaran a la tarda, però també es produiran durant el dissabte.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir a la nit vam emetre el darrer debat electoral dels 10 que hem fet durant aquesta campanya, que ja s'acaba. En total, hem comptat amb més de 70 candidats i candidates que han debatut sobre el futur dels pobles del Baix Empordà per una audiència que, sumant tots els canals pels quals s'ha emès, Facebook Live, web de Ràdio Capital o l'emissió en streaming de la nostra emissora, arriba, atenció, a més de 20.000 persones, sense comptar l'emissió de ràdio per FM, ja que no en tenim les dades d'audiència immediata. El debat més seguit, amb escreix, ha estat el de Sant Feliu de Guíxols, que paradoxalment no comptava amb la presència de l'actual alcalde, Carles Motes. Tampoc va venir l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Lluís Soler, o el de Palamós, Lluís Puig. El batlle calongí va excusar l'assistència per tenir un viatge prèviament agendat i el de Palamós un casament. En tots dos casos, vam mirar d'acomodar els horaris del debat, però ens va ser impossible, i els dos alcaldes van enviar persones en nom seu per defensar la posició del seu partit. No és així en el cas de Carles Motes, alcalde de Sant Feliu, que després de nombrosos intents de parlar amb ell, d'explicar-li, de proposar canvis de data, si és que era un problema, etc., no ens va contestar i, finalment, ens va respondre amb un «no podem, no ens va bé», sense que tampoc hagin enviat ningú per substituir-lo. Òbviament, respectem les decisions de cadascú, però és una pena que l'actual alcalde no hagi pogut defensar la seva acció de govern davant d'una audiència, com acabo d'explicar, nombrosa, formada bàsicament per ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols. Així ens ho diuen les estadístiques, i sobretot en un mitjà de comunicació lliure i especialment crític. I ara, amb els debats electorals emesos i la campanya gairebé enllestida, només ens queda agrair la presència de tots aquells regidors i regidores que han participat als nostres debats, a les persones que els han seguit i, evidentment, a l'equip de Ràdio Capital, que ha treballat de valent amb un fil i una canya per tal de poder-los tirar endavant. En Dani, en Manel, l'Eugènia, en Gerard, en Pedro, en Martí i en Josep Lluís. Passades les eleccions, seguirem treballant tant o més que ara i convidant a tots els polítics que ens representen, també els que ens neguen, als quals els hi desitgem tota la sort del món. Són les 8 del matí i 2 minuts, gairebé 3. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tota la redacció de l'emissora a punt per explicar-vos l'actualitat de la comarca. En només 13 dies de campanya electoral, Ràdio Capital ha multiplicat la seva audiència a tots els seus canals. Eugènia Güell.
Les visites al web radiocapital.cat han augmentat en un 23%, mentre que el senyal online de l'emissora ha crescut gairebé un 25% durant l'emissió del supermatí i entre les franges del matí i tarda al voltant d'un 40%. I, a més, s'ha multiplicat per 3 durant l'emissió dels primers debats electorals.
La coalició Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, va fer dilluns el seu acte central de campanya i en Manel Magrinyà hi era, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. La coalició Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, va celebrar aquest dilluns l'acte central de campanya amb el suport explícit del president Carles Puigdemont.
De donar-te tot el coratge del món i el suport.
Volem que sigui una ciutat digna per viure.
Tenim previst crear un espai d'atenció al comerç i a l'empresa.
Fer un hotel d'entitats seria fer una pista d'escape amb unes pistes esportives.
Tenir una via pública i uns espais públics adequats.
Els 5 primers candidats de la llista, encapçalats per l'alcaldable Xevi Font, van presentar el programa electoral.
Les 8 i 4 minuts, admès a tràmit el recurs del Sindicat Independent i de Funcionaris contra l'Ajuntament de Sant Feliu per la plaça de sotsinspector de la policia local, Helena Santín.
Bon dia des de Sant Feliu. Segons el sindicat, la plaça no consta en la plantilla orgànica de l'Ajuntament i, a més, el consistori permet a la gent dur uns galons que no li corresponen. També reclamen cessar la gent perquè no compleix els requisits per aquest càrrec. Durant la legislatura, el sindicat ja ha denunciat diverses vegades el consistori per la situació laboral dels seus treballadors.
Sembla que cueja encara des de ja fa uns mesos. I encara en clau electoral, la Junta Electoral de la Bisbal d'Empordà ha traslladat a Fiscalia les anomalies al cens d'Ullastret i també d'Ultramort, Eugènia.
Bon dia. Es tracta d'unes anomalies presentades per Esquerra Republicana de Catalunya pel fet que una persona a Ullastret i 9 persones a Ultramort figuren en el cens electoral, però no resideixen habitualment en els municipis.
I avui, a les portes d'un cap de setmana, el sènior A del Club Esportiu Palamós vol ser el millor quart de Primera Catalana.
Un dia des de Palamós seran partits en format triangular i es disputaran des d'avui fins diumenge. El Club Esportiu Palamós es desplaçarà avui a la pista del Nou Bàsquet Olesa a les 9 del vespre i el proper diumenge a les 6 de la tarda rebrà el Sant Quirze Bàsquet Club.
Ampliarem aquesta informació amb en Dani Pagès. I si una cosa arriba al cap de setmana, a més de la informació esportiva, és també el capítol dedicat a l'agenda cultural, lúdica i festiva, que avui amb en Martí Seguí la repassem i passa per la Bisbal. Martí,
bon dia. Avui us proposem visitar el Daró Folk, on hi podrem trobar un grapat de bones formacions que ompliran la Bisbal d'Empordà de la millor música folk i tradicional.
I saludem l'Albert Aparicio de nou. Albert, hola, bon dia, una altra vegada.
Bon dia, Miquel.
Deia, a punt d'arribar al cap de setmana, ens preguntem quin temps farà i si s'esperen pluges, Albert.
Doncs la setmana acaba amb un cel més tapat, amb nuvolositat en augment i descens de la temperatura màxima, que estarà entre 3 i 5 graus menys respecte a ahir. Les precipitacions, que a hores d'ara són extenses a Catalunya, arribaran a l'Empordà cap a la tarda. En general seran febles i en algunes localitats costaneres fins i tot no acabarà plovent. Però la inestabilitat seguirà ben present també durant demà, quan al llarg del dissabte al matí acabarà plovent a bona part de la comarca. Diumenge esperem un temps més assolellat, recuperació de la temperatura i vent entre fluix i moderat de tramuntana de component nord. Per tant, per votar, és un factor favorable que no plourà, que sempre disminueix la precipitació en dies que plou.
Sí, això, justament això, volia preguntar-te per aviam si podíem ampliar-ho, però vaja, veig que ja t'has avançat. Per tant, escolta, gràcies per la informació, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Ens escoltem d'aquí una estona amb l'Albert Aparicio, amb el qui, com cada divendres, repassarem curiositats i repassarem una mica anècdotes en relació amb el clima de casa nostra. A les 8 del matí, 7 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre, t'esperem.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
8 del matí i 8 minuts.
26 de maig, eleccions municipals 2019.
Com cada dia durant la campanya electoral, obrim el supermatí, obrim el tram informatiu del supermatí fent un repàs al funcionament, a com va anar el debat electoral que vam emetre en aquesta emissora el dia anterior. L'Hotel Mas de Torrent ha estat l'escenari de la celebració d'aquest darrer debat dels 10 que us hem ofert i que ha girat al voltant dels candidats i candidates que aspiren a prendre possessió de l'alcaldia de Pals en els propers 4 anys. Manel Magrinyà.
El debat d'ahir va posar punt i final al seguit de col·loquis que amb l'Hotel Mas de Torrent com a escenari d'excepció ha tingut la virtut de posar el focus sobre la majoria de qüestions que preocupen els ciutadans del Baix Empordà. Ahir era el torn de Pals i els seus alcaldables van donar a conèixer als electors les seves diferents propostes per tal d'enfrontar des de l'alcaldia els reptes que té plantejats la població. 4 són les candidatures que opten a liderar l'Ajuntament de Pals els propers 4 anys. En primer lloc, la llista de Junts per Catalunya que encapçala l'actual alcalde Sergi Brull, que ho és en virtut del pacte amb Junts per Pals, Esquerra Republicana, un acord pel qual es van repartir a l'alcaldia 2 anys cadascú. La cap de llista d'aquesta segona formació era Sílvia Munar, que no repeteix, i en el seu lloc ha estat anomenat Carles Pi. Els altres dos caps de llista repeteixen. És el cas de Marisol Perea, alcaldable pel Partit dels Socialistes de Catalunya, i Maria Lluïsa Farràs, cap de llista de Compromís per Pals. En començar el debat, els hi van demanar als candidats un breu balanç del que al seu entendre ha estat el mandat anterior. Per Sergi Brull, de Junts per Pals i actual alcalde...
I com a equip de govern, com a gestió de govern, jo estic molt, molt satisfet.
El candidat d'Esquerra Republicana, Carles Pi.
S'ha treballat conjuntament molt bé, que ha estat positiu.
Òbviament, els grups que han estat a l'oposició no ho han vist de la mateixa manera. Així, per Marisol Perea, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya...
Ha sigut un govern continuista, l'ús partidista dels edificis públics, i després voldríem qüestionar la mala gestió amb el tema del personal.
Maria Lluïsa Farràs, líder de Compromís per Pals.
Hi ha més coses a criticar al govern actual que lloar. El govern del senyor Sergi Brull i el de la senyora Sílvia Monat crec que ha pecat, jo diria, de vanitós.
Les 8 del matí i 10 minuts. Entrem en més profunditat en aquest debat que vam emetre ahir la nit i que, per cert, en termes d'audiència va funcionar molt bé. Al llarg d'aquest col·loqui es van tractar amb diferent intensitat els temes més importants del poble, començant per l'urbanisme i la gestió del litoral, i els hi van preguntar als candidats per si es pot permetre més construcció en aquest litoral que ja de per si mateix està molt saturat.
Una bona sacsejada, crec jo. Una cosa és el turisme, viure del turisme, de la platja, de que hagi crescut el volum d'edificacions, i l'altra és, paral·lelament, anar que el nucli de Pals s'hagués revitalitzat una mica. No hi ha activitat, només és estancat, és un estancament, un període d'estiu, i un cop s'ha acabat la temporada, s'ha acabat.
Segons Farràs...
Perquè Pals tenim una joventut que té un nivell cultural molt elevat, és un dels pobles del Baix Empordà que té més nanos que han acabat carreres i que té amb estudis superiors, que es podrien guanyar la vida des del despatx de casa seu si tinguéssim unes infraestructures com Déu mana.
Sergi Brull...
Quan es va plantejar el tipus de turisme que volíem uns anys enrere, ens va morir d'èxit, en el sentit que Pals, bueno, en termes... És el municipi amb més estacionalitat de la Costa Brava. Tenim la població estacional, quasi arriba als 10.000 persones a l'estiu. Per què? Perquè hi ha unes 7.000 i pico places de pàrquing, de càmping, perquè hi ha unes 600 i pico places hoteleres.
Carles Pi, Esquerra.
Promocionar Pals com a destí de turisme familiar fora de la temporada de temporada alta.
Després de debatre en profunditat sobre urbanisme i model turístic, van plantejar als alcaldables la seva visió sobre unes instal·lacions tan emblemàtiques i presents en la vida de Pals com les de Radio Liberty. I aquí imaginem que el debat va ser més que interessant. No sé si m'equivoco, Manel.
Doncs en absolut. La situació de les antigues instal·lacions que la CIA tenia a Pals i que estan sota la cura del Ministeri de Defensa van ser motiu d'un ampli debat. Ramon Pi...
Radio Liberty no depèn de l'Ajuntament. Radio Liberty depèn, és propietari de l'Estat, hi ha una concessió feta a Fundació Mar, nosaltres estem en contacte amb ells, aquí té una concessió i faran un projecte, i aquí crec, una vegada més, que tots hem d'anar de la mà, hem d'anar al mateix camí per buscar aquest entorn de Radio Liberty, que actualment hem de destinar més esforços, no a veure quin projecte faran, sinó el que no pot ser és que l'Estat tingui abandonat, com té abandonat, les instal·lacions de Radio Liberty.
Marisol Perea.
El que jo tinc entès és que a Fundació Mar li falta el més important. No? Vull dir, de totes maneres, nosaltres hem presentat, o sigui, hem demanat audiència a l'Apartament de Territori per presentar el projecte que ja he presentat, que hem parlat moltes vegades, sobre el Museu de la Guerra Freda.
I un dels compromisos que nosaltres volem aportar al programa és que Radio Liberty, és que de fet, és que si en el fons també estem d'acord, que Radio Liberty no pot ser que la cosa hagi passat tot aquest temps i no s'hagi fet res.
Sí, però és que tu portes, perdó de l'expressió, portes 2 anys de govern, no té sentit que res. Junts per Pals porta 8 anys de govern i no li he sentit dir fer cap més cosa que dir el que m'acaba de corroborar en Carlos.
Tot aquest temps hem estat esperant que s'atorgués la concessió a la Fundació Mar, perquè s'han de seguir els tràmits, i realment ell era o sigui, gaudia aquesta concessió, però si realment falla el que ha insinuat la Mari, que no havien fet el pagament final...
Em sembla que ha passat el plaç.
Però és que és una situació... Jo ho he dit també, això.
Jo continuo dient, això és un tema com el secular secularum, i anem continuant.
És com funciona l'administració pública, i amb això no la pots canviar, l'administració pública.
Bueno, doncs jo sí que intentaré canviar l'administració pública de que no vagi tan lenta. Ho sento, no s'ho
porto. Que som aquí tots quatre.
Exacte, a tirar Radio Libertat davant.
No, d'anar de manera conjunta a tocar la Generalitat amb el govern central.
Ara ho tenim bé per anar a parlar amb...
Sí. Els grups del consistori de Pals venim a que ens dongueu una solució, Generalitat i Govern Central, que ja està bé.
Està bé, doncs, això és precisament treballar...
Aixequem acte,
Aixequem. Veus que aconsegueixes el Radio Capital?
El què, perdó?
El debat aconsegueix coses que no hem aconseguit en 8 anys.
Això, en qualsevol cas, com que queda enregistrat, com diu aquell, l'audiència ho jutjarà.
Eleccions municipals 2019.
Després de que, com acabem d'escoltar en aquesta emissora, hagi estat testimoni d'excepció d'un acord gairebé històric entre els quatre grups sobre Radio Liberty, es va passar al següent bloc, que vam encetar preguntant als candidats què es pot fer perquè muntar un comerç o un negoci a Pals pugui resultar rendible durant tot l'any.
I va ser Marisol Perea, la candidata del PSC, qui va obrir el foc en aquest bloc.
Crec que hem de revitalitzar incrementar el número d'habitants a Pals i potenciar una mica l'accessibilitat d'habitatge a la gent perquè pugui viure a Pals, perquè es puguin posar més negocis, perquè hi hagi un moviment de comerç i de compradors, diguéssim, perquè així tot l'any pugui venir gent a comprar a Pals, vull dir, no només el juliol i agost.
Sergi Brull.
Una de les coses que hem fet és disminuir al màxim la càrrega burocràtica. Abans, per obrir un comerç, te les veies negres. Avui en dia, a Pals, una persona que vol obrir una petita botigueta, amb una simple comunicació, presentant un paper i pagant una de les taxes més barates, diria, quasi tot Catalunya, m'atreviria a dir, pots obrir una petita botigueta. Ara bé, perquè la gent que vingui comprant aquesta botigueta, una, ha de tenir pàrquing disponible, que estic d'acord que quan no funciona la zona vermella no hi ha pàrquing, perquè totes les zones estan ocupades, per tant, això és un de treballar-hi, i el que està clar és que tota la zona comercial d'Enginyer del Garra, carrer dels Ors, carrer Borredó, necessita un pla de dinamització.
I aquí van intervindre una mica tots els candidats.
I per dinamitzar un comerç, el primer que has d'agafar és els comerciants, sentar-los i dir-li, vosaltres com ho veieu? Què faríeu? Què deixaríeu de fer? A partir d'aquí, és dir, continuo dient el mateix, compromís, es compromet a dialogar.
Ara faig una... Ara que m'ha fet el... Aprofito... No, a veure, la primera pregunta, quan t'agafen en fred, vull dir, és molt diferent. Ja m'hauria agradat, però tu respondes la primera.
Jo, em perdó, perquè estem en una emissora de ràdio.
Aquest sentit circulatori ha estat a instàncies i a proposta dels tècnics, dels enginyers i també de la policia. Se suposa que ells hi entenen més que jo o hi entenen més que nosaltres.
Hi entenen més uns tècnics de mobilitat, evidentment.
Però l'equip de govern, tal com equip, no s'ha plantejat com se fa a molts pobles de les característiques, de la tipologia de Pals. Per exemple, si vas a França, si vas a Itàlia...
Però això perquè no vol dir en el
seu moment. Punyeta, amb perdó de l'expressió, se'ns va escoltar. Un tiro encara. Va ser el primer de voler dialogar. Com va ser l'hora de dialogar, va i no es dialoguen res. Siguem una mica més modestos per la part d'equip de govern. No s'han fet el prou ben fetes que s'havien de fer.
Hem fallat i amb això li dono tota la raó. A vegades potser hauríem d'haver... d'haver fet participar més la gent i haver explicat més les
coses. Li dones la raó amb ell. A mi no me la donaràs pas.
I ja gairebé al límit del temps, Marisol Perea, del PSC, va fer una pinzellada sobre les necessitats de l'Ajuntament en matèria de personal.
Reforçar el nivell del tècnic, o sigui, si calen més tècnics, posar més tècnics, cobrir les vacants necessàries, acabar amb la interinitat d'auxiliars que encara n'hi han, seria adequar la plantilla a les necessitats actuals del poble.
Aquí el que s'intenta és crear un bon clima de treball. Aquí els polítics irem passant, estarem els anys, però els que continuaran i han de tirar endavant l'Ajuntament són els treballadors, i per tant important treballar en que hi hagi un bon clima de treball, redefinir les funcions de cada un.
Hem desencallat el conveni que el teníem més o menys aturat des de l'any 2006, per tant, crec que en aquest sentit estan contents. I en el cas, exemple, de la brigada, molta gent es queixa que la brigada, o es queixava, que és la part potser més visible, que funcionava de forma molt descontrolada i desmanegada. Jo crec que ara qualsevol persona al municipi veu com funciona la brigada i més o menys està content. Jo crec que es nota, segurament direu que no.
No, sinó optimitzar els recursos que tenim.
Cal personal, però primer cal molt més tècnic, que sí que és una despesa de diners, però és que a vegades es carrega, sobrecarrega aquest personal que hi ha gestions que no es pot fer.
Limitacions.
Que té unes limitacions. És a dir, són coses que aquella persona no està capacitada per fer, amb tota la bona intenció que hi pugui posar, i bueno, crec que s'han de fer uns ajustos a dins.
El d'avui ha estat un debat tranquil i pausat, en el que la radiografia política del poble ha resultat força nítida, i de ben segur que els ciutadans hauran tret una idea força aproximada de les propostes de cada candidat que aspira a presidir l'alcaldia de Pals. Aquest ha estat el darrer debat que us ha ofert Ràdio Capital. Al nostre web i en l'apartat corresponent a eleccions municipals del 2019 hi trobareu tota la informació i el debat sencer en format vídeo.
Gràcies, Manel. Doncs, efectivament, el debat sencer el podeu tornar a recuperar a través del nostre portal de notícies.
radiocapital.cat/municipals2019. Actualització constant.
Però tenim més informació relacionada també amb aquesta campanya electoral. perquè a dos dies del tancament de la campanya tots els partits fan els darrers esforços per captar els vots dels bisbalencs i dilluns va ser el torn de Compromís per la Bisbal Junts per Catalunya, Manel.
Dilluns al vespre va tenir lloc al Teatre Mundial de la Bisbal l'acte central de campanya de la coalició integrada per Compromís per la Bisbal, formació hereva de l'antiga Convergència Democràtica Bisbalenca i Junts per Catalunya, la marca electoral auspiciada pel president Carles Puigdemont. El mateix Puigdemont va mostrar el seu suport explícit a la coalició bisbalenca amb un vídeo enregistrat en companyia de l'alcaldable i actual regidor de l'oposició, Xavier Font, les també regidores, Cati Vilà i Núria Casanyes, i el candidat al Senat espanyol, Xavier Servet.
De donar-te tot el coratge del món i el suport. I és important que la gent del Bisbal tingui clar el que és Compromís per la Bisbal. No? Que Junts per Catalunya, Compromís per la Bisbal, ens proposem, us proposeu fer el mateix. És a dir, aquell esperit que fem possible el 1 d'octubre, aquell esperit del 21 de desembre, aquesta manera que la gent ens demana fer política.
En el transcurs de l'acte, els 5 primers candidats de la llista, encapçalats per Xavi Font, van presentar les línies mestres del programa electoral de la formació, amb propostes concretes sobre urbanisme, via pública, hisenda i règim intern de l'Ajuntament, esports, joventut i igualtat. També es van assolir compromisos sobre cultura, ensenyament, gent gran, serveis socials, habitatge, participació ciutadana i transparència, medi ambient i seguretat.
Compromís per la Bisbal també vol crear un pla de dinamització comercial.
Un altre tema és el tema de Ràdio Bisbal. Nosaltres el que volem fer és que torni a funcionar. El que volem evitar és que els joves de 12 a 18 anys estiguin voltant pel carrer. Per tenir una ciutat neta, hem d'incidir en la neteja viària, en la neteja dels engornals i en la neteja dels clavegueram.
Un vot que sigui un no a la repressió i un sí a la democràcia.
L'acte es va tancar amb la foto de família dels candidats.
Gràcies, Manel, des de la Bisbal. I mentrestant, la Junta Electoral de la Bisbal ha traslladat a Fiscalia les anomalies al cens a Ullastret i Ultramort plantejades per Esquerra. Es tracta d'una persona a Ullastret i 9 persones a Ultramort que figuren en el cens electoral, però que no resideixen habitualment als municipis. D'aquesta manera, figuren al cens encara que no hi haurien de sortir perquè només hi hauria d'haver aquelles que resideixin a cadascun dels seus pobles. Eugènia Güell.
En el cas d'Ullastret es dona el cas, a més, que fa uns mesos l'Ajuntament va protagonitzar un cas d'alteració fraudulenta del padró municipal, donant de baixa d'ofici a 8 persones que efectivament residien en el municipi i que van haver de reclamar perquè fossin novament inscrites. La doctrina electoral considera que qualsevol conducta conduent a alterar el cens electoral suposa una lesió del dret a sufragi, ja que és un bé jurídicament protegit. La inscripció fraudulenta d'electors pot alterar la voluntat popular, atès que acaben votant persones que no són del municipi. A més, pot suposar també un delicte electoral tipificat en l'article 139.1 de la llei electoral. Com hem dit, doncs, ara la Junta Electoral de la Bisbal d'Empordà ha traslladat a la Fiscalia aquestes anomalies al cens a Ullastret i a Ultramort.
És un quart i mig de 9 del matí. I en només 13 dies de campanya electoral, Ràdio Capital ha multiplicat la seva audiència a tots els seus canals. Les visites al web radiocapital.cat han augmentat en un 23%, mentre que el nostre senyal online de l'emissora ha crescut gairebé un 25% durant l'emissió de l'informatiu supermatí, aquest programa que esteu escoltant, al voltant d'un 40% a les franges de matí i tarda, i s'ha multiplicat per 3, atenció, per 3, durant l'emissió dels debats electorals.
És justament durant l'emissió en format audiovisual a través de la plataforma Facebook Live que l'audiència creix de manera exponencial, sumant més de 10.000 espectadors que ja han vist els primers 8 debats de Begú, el de Castellplatja d'Aro, Torroella de Montgrí l'Estartit, la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Calonja, Sant Antoni i Palamós. Aquestes xifres arriben a només 3 dies de l'emissió del programa especial d'eleccions que Ràdio Capital emetrà a partir de 3:15 8 del vespre, tot esperant els resultats electorals i que comptarà amb enviats als principals col·legis, tot l'equip de l'emissora, la redacció dels estudis i un important grup de tertulians amb els que comentarem el decurs de la jornada electoral.
Doncs us hi esperem aquest diumenge a partir de 3:15 del vespre.
El 26 de maig, el Baix Empordà decideix el seu futur i Ràdio Capital hi serà per explicar-ho.
Els col·legis electorals han tancat. En aquest moment estem davant d'un col·legi que...
Des de les 9 del matí i durant tot el dia, us informarem de l'evolució de la jornada electoral. I a 3:15...
A pocs minuts també s'han tancat les portes i doncs comença el recompte també de vots.
Programa especial.
Eleccions municipals 2019.
Amb enviats als principals col·legis electorals de la comarca. Amb una redacció preparada per seguir l'actualitat al minut. I
un grup d'especialistes per analitzar el futur dels diferents pobles de la comarca. 26 de maig del 2019, l'Empordà decideix el seu futur. I nosaltres...
L'antena està oberta per qualsevol novetat que pugui haver-hi.
I serem per explicar-ho.
Ràdio Capital.
3 minuts i 2 quarts de 9 del matí.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I també amb l'Helena Santín, amb la qual us expliquem que s'ha admès a tràmit un recurs del Sindicat Independent i de Funcionaris contra l'Ajuntament de Sant Feliu per la plaça de sotsinspector de la policia local. El sindicat assegura que la plaça no consta a la plantilla orgànica del consistori, Helena.
El tràmit del recurs l'ha acceptat el jutjat contenciós administratiu de Girona número 2. Segons diu el sindicat, la plaça de policia sotsinspector no consta en la plantilla orgànica de l'Ajuntament. Però no només això, també asseguren que el consistori li deixa portar uns galons que no li corresponen. A més, la gent tampoc reuniria els requisits exigits per ocupar el càrrec. El sindicat reclama que s'assessi a la gent i que l'administració no tingui en compte el temps que ha exercit en aquest lloc. Alhora, diuen, l'administració demandada hauria d'assumir els costos. Anteriorment, el mateix sindicat ja havia denunciat fets similars a Sant Feliu. De fet, en aquests 4 anys de legislatura, el sindicat ja ha denunciat diverses vegades a l'Ajuntament per la situació laboral d'alguns dels seus treballadors, concretament de la policia local.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma per tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2:02. Vuit universitaris han fet de mentors a 8 menors que tenen origen o familiars estrangers a Palafrugell. És el projecte Rossinyol, que es fa a molts altres pobles. L'any passat vam parlar del cas de la Bisbal i aquesta vegada, avui, volem saber com es treballa a Palafrugell amb les especificitats que té aquest poble. Per això saludem la Núria Opí, que és la cap de l'àrea d'educació de la ciutat. Senyora Opí, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Senyora Opí, ara que estem d'eleccions, com hem de formar els menors, tant estrangers com no estrangers, en la cultura democràtica?
Doncs amb molta diversitat, explicant-los totes les opcions i explicant-los clar i de manera molt detallada què és la democràcia, què significa participar. De fet, nosaltres tenim un consell d'infants i el que intentem amb aquest consell és que entenguin el que significa participar, el que significa votar, el que significa fer propostes i la diversitat.
Se'ls implica prou? Ho tenen, estem criant una joventut més participativa? Es fa prou encara?
Jo crec que cada vegada en tenim més consciència i cada vegada ho intentem més. Mai és prou, mai. Però jo penso que d'anys enrere amb ara ha crescut aquesta consciència i s'està intentant. Almenys a Palafrugell. I en global jo crec que també.
Escolti, dèiem just abans de començar aquesta entrevista que estem implicant a 8 universitaris en una espècie de mentoria per 8 menors que han vingut de fora, que tenen orígens estrangers. Expliqui'ns una mica de què va el projecte amb una mica més de detall, quines escoles hi han participat i quina conclusió en treuen de tot plegat.
A veure, aquest projecte va néixer com a projecte europeu l'any 97, crec que era, fa molts anys, i llavors des de l'any 2006 es va començar a fer amb la Universitat de Girona. La Universitat de Girona va començar-hi a participar i nosaltres hi vam començar a participar l'any 2009. Llavors, és un projecte que el que intenta és afavorir la integració social, cultural i lingüística dels nens i nenes que arriben en el municipi sense conèixer res de Catalunya, sense conèixer la llengua, els costums, etc. I no només qualsevol nen o nena, o noi o noia, sinó que s'intenta copsar aquells infants o joves que, a més per l'entorn familiar, seria difícil que es relacionessin amb el municipi, amb altres companys fora de l'escola. Mm-hmm. Escollir una miqueta quin és, perquè tenim pocs estudiants proporció a la població.
Clar. Ja tenim pocs estudiants, entenc que tinguin ganes de fer aquest mentoratge, eh?
O que puguin, perquè les universitats els tenim fora de Palafrugell i s'han de combinar també amb la tasca universitària.
Escolta, i quines són les escoles que han participat en aquest projecte?
Sí, el Barceló i Mates, són dues de primària i dues de secundària. El Barceló i Mates, el Torre Junama de primària, el Frederic Martí Carreras i el Baix Empordà, que són els dos instituts públics de secundària.
Escolti, i una vegada acabat aquest procés, aquest mentoratge, que per cert, quan dura? Quant de temps s'allarga això?
És un curs escolar.
El
mentoratge, l'habitual és que sigui un curs. En algun cas molt excepcionat pot arribar a dos, però normalment, si no ha passat res, que cap nen s'hagi posat malalt i així, és un sol curs.
Escolti, i amb quines casuístiques, perquè Palafrugell ha estat sempre tradicionalment, o des de fa ja uns quants anys, en qualsevol cas, ha estat un lloc amb una càrrega migratòria important. No sé quin balanç fa d'aquesta experiència i com es podria millorar una mica més, perquè ho deia vostè mateixa, és 8 persones per mentorar 8 menors, és una xifra petita en un poble de 26.000 habitants.
Sí. A veure, el resultat és molt bo, nosaltres es fa evident, i els nens i les nenes, les famílies, perquè també hi ha contacte amb les famílies, tots ho valoren, els mateixos nois i noies universitaris, ho valoren tot molt positivament. No obstant, nosaltres no podem incidir, sí que podem fer campanya, som conscients que la Universitat de Girona fa tots els esforços que pot i sap perquè els joves s'hi impliquin. El que passa que nosaltres no podem, o ens costa molt arribar a poder tenir més alumnat universitari, però llavors el que intentem fer, o els instituts el que ens ajuden, és a fer també altres activitats amb els nois i noies de batxillerat, per exemple, o ara a partir de l'any que ve hi haurà un servei comunitari obligatori a tots els nois i noies de quart d'ESO, i ja tenim una prova pilot d'un centre que estan anant a una escola ajudant els nens i nenes de primària amb l'escolarització, sigui a llegir, siguin problemes de matemàtiques, i és un intercanvi, no és tan important ni tan gros com el Rossinyol, perquè se'n va més enllà de l'horari escolar, perquè generalment funciona en cap de setmana, però bé, és una incidència i un contacte molt bonic i important.
Senyora Pino, no sé si em pot fer allò, un cas pràctic, quines són les passes que se segueixen per tal d'assignar un estudiant universitari a un jove que acaba d'arribar a Palafrugell? Quin és el procés, quines són les passes, quines activitats es fan i de quina manera? No sé si m'ho pot posar una mica allò negre sobre blanc.
Sí, a veure, la Universitat de Girona en aquest cas convoca els alumnes universitaris, opten perquè poden tenir algun crèdit dels que en dèiem abans de lliure elecció pel fet de fer de mentoratge, pocs per tota la importància que té el temps que s'hi dedica. Els alumnes universitaris s'apunten, un cop la universitat ha fet el filtratge dels que hi volen participar, poden, i són del municipi o de poblacions veïnes, ens informa de quants mentors hi ha disponibles. Llavors nosaltres parlem amb els centres escolars, fan una valoració de quins serien els nens, nenes o nois, noies més adequats, parlen amb les famílies, i si les famílies accepten, llavors fem com una trobada d'inici en la que es coneixen els mentors i els mentorats, els mentores i les mentorades, i fem com un joc una miqueta divertit perquè s'endevinin de qui són les aficions d'uns als altres, entren en contacte i a partir d'aquell moment ja són ells, són els mentors que queden amb els mentorats cada cap de setmana o dies concrets entre setmanes si poden, i nosaltres des de l'àrea d'educació doncs fem el seguiment fins que arriba cap al final de curs, que llavors es torna a trobar tothom i es fa com una festa de cloenda i passen uns vídeos i uns powerpoints ensenyant les diferents activitats, experiències, i expliquen la seva vivència.
Uh-huh. Escolti, una vegada acabat aquest termini, li consta que la relació entre el mentor i el mentorat segueixi vigent?
Sí, es fa molt de vincle. En general es fa molt de vincle i continuen estant en contacte, que això és el que és més bo, perquè nosaltres el que fem és apropar-los.
O sigui, jo m'estic imaginant aquesta festa que deia vostè, una mica de cloenda, me l'estava imaginant amb la gent emocionada i fins i tot plorosa del fet que s'acabi, perquè un procés d'aquests que dura pràcticament un any o un curs escolar sencer acaba generant un vincle entre un i altre que ha de ser difícil de trencar, no?
Sí, sí, és difícil, i a més a més també s'involucren les famílies, perquè sempre hi ha aquell dia que un va dinar a casa de l'altre, i llavors ja no és un procés en el qual hi ha dues persones que es troben un dissabte i se'n van, per exemple, a la pista de gel, sinó que també hi ha tots els germans, el pare, la mare, que a més venen a la festa de final del Rossinyol.
Uh-huh. Escolti, vostè, d'uns anys cap aquí... Creu que el nivell de tolerància o d'acceptació de la gent vinguda de fora a Palafrugell ha anat de menys a més o de més a menys?
La tolerància de la gent vinguda?
Sí, la tolerància cap a la gent que ha anat venint de fora.
Bona pregunta. A veure, jo crec que hi ha aproximadament la mateixa tolerància. El que passa que amb els anys hi ha més gent que ens sembla que és nouvinguda, perquè és de procedència nouvinguda. De fet, ara està arribant poca gent en comparació amb els altres anys. El que sí és cert és que fa uns anys va arribar molta gent i aquestes persones ara han tingut fills i llavors ens dona la sensació de que tenim molta gent nouvinguda, però és que molta gent ja és palafrugellenca.
Uh-huh. Escolti, aquest projecte Rossinyol sempre es fa amb menors estrangers?
Generalment sí.
O deixi'm que li matisi la pregunta. Es fa sempre amb menors que acaben d'arribar de fora, o aquest escenari que deia vostè de nens i nenes que hagin pogut néixer ja a Palafrugell, que siguin de pares nouvinguts, necessiten també en algun cas aquest mentoratge?
Si el necessiten també hi poden entrar, però són casos excepcionals, perquè generalment l'objectiu d'aquest projecte és que facin una adaptació més ràpida. És a dir, que ja el primer any de ser a Palafrugell doncs puguin fer amics, puguin entendre el que els estan dient, puguin conèixer una mica l'entorn de la vila, que no es quedin tancats en un cercle molt, molt reduït. Mm. Evidentment, si el director o directora detecta un noi o noia que està molt tancat a casa, que li convindria molt, nosaltres demanem a la universitat que hi pugui participar. A vegades és una mica difícil, perquè això és un projecte molt tancat, que les directrius venen de la universitat, però s'ha donat el cas d'una o dues vegades que ho hem fet.
Mm-hmm. Escolti, s'han trobat en algun cas que el menor o el mentorat, diguem-ne, no hagi volgut participar, ja sigui per decisió pròpia o per decisió de la família?
Per decisió de la família, per decisió del menor no. Per decisió de la família sí, perquè no ho han vist clar, perquè primer han dit que sí, després han dit que no, però en molt pocs casos, eh? Amb tots els anys que portem potser ens hi hem trobat una o dues vegades.
Molt bé, escolti, encara una última qüestió. Com es pot lluitar contra aquesta discriminació? Com es pot lluitar contra aquest sentiment que encara hi ha en alguns pobles de casa nostra, precisament d'això, que les persones que han nascut allà, filles de pares que han vingut de fora, com es pot lluitar contra el sentiment que aquesta gent que ja ha nascut als pobles, aquests nous palafrugellencs que deia vostè, són precisament això, palafrugellencs nascuts a Palafrugell i per tant amb els mateixos drets, deures, obligacions i virtuts que tingui qualsevol que hi porti tota la vida?
A veure, primer de tot he de dir que amb educació, però després jo penso que s'han de crear espais compartits i amb molt... quan comparteixes espais, quan comparteixes esport, quan comparteixes cultura i amb gent que d'entrada et fa un cert distanciament, te n'adones de que són dues persones iguals i que es pot conviure tranquil·lament i es pot viure, doncs, igual. que som Mohamed i la Maria, per dir alguna cosa, uh-huh. i que no, no hi ha res més que això. El que passa que sí que és cert que s'han de potenciar aquests espais de compartir i de convivència. I això crec que és una de les funcions que té el municipi.
Doncs, escolti, senyora Upí, gràcies per atendre la nostra trucada, per parlar-nos una mica més d'aquest projecte Rossinyol. I, escolti, tant de bo això que diu vostè es vagi consolidant i, vaja, acabem visquent en una normalitat absoluta sense haver-nos de fixar d'on ve cadascú.
I tant, aquest és el nostre desig.
Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes sort. Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, bon dia.
D'aquí 5 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. I tornem, fem una petita pausa de 20 segons, tornem de seguida.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre, t'esperem.
Doncs, com qui no vol la cosa, hem arribat a 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. I tenim temps encara per fer algun apunt per l'actualitat esportiva. El sènior A del Club Esportiu Palamós vol ser el millor equip de quart primera catalana.
Bon dia des de Palamós. El sènior A del Club Esportiu Palamós comença avui divendres la fase de quarts classificats de la primera catalana. Una competició que es durà a terme en format triangular i que l'enfrontarà el Nou Bàsquet Olesa i el Bàsquet Club Sant Quirze. El guanyador de la qual es classificarà com a millor quart de la primera catalana i podria pujar en cas d'un ascens compensat. Els palamosins han quedat classificats en quart lloc al seu grup amb un total de 16 victòries i 10 derrotes, millorant el sisè lloc de la temporada anterior. Ara, però, l'objectiu és guanyar la fase de quarts i doncs quedar com més amunt millor. El Club Palamosí s'enfrontarà per aconseguir-ho a dos rivals difícils. Avui a les 9 del vespre s'enfrontarà el Nou Bàsquet Olesa a la seva pista, un Nou Bàsquet Olesa que a la competició regular ha guanyat un partit més que els palamosins, en concret 17, i el diumenge rebran al pavelló de Palamós el Bàsquet Club Sant Quirze, que en aquest cas ha guanyat un partit menys a la Lliga Regular, 15. Per tant, doncs, dos rivals difícils que seran els qui eliminaran si el Club Esportiu Palamós pot ser, en aquest cas, el millor quart de la categoria i pujar en cas d'algun ascens compensat.
Gràcies, Dani Pagès. I Oriol Pujol ha tornat a ingressar a la presó de Brians 2. El jutjat de vigilància penitenciària li ha revocat el tercer grau al Belejide.
La magistrada que ha vist el recurs ha argumentat que, tenint en compte que Pujol no havia complert una quarta part de la condemna, el temps d'estudi per decidir la classificació en tercer grau no havia estat suficient, ja que no havia arribat ni als 2 mesos. També ha vist rellevant el fet que el delicte el cometés un diputat del Parlament i la repercussió institucional i social que això va provocar. La proposta de tercer grau havia estat elevada per decisió unànime de la Junta de Tractament de la Presó de Brians 2 a la Secretaria de Mesures Penals, que l'havia ratificat.
I la mesa del Congrés preveu decidir avui si suspèn o no els diputats presos. Meritxell Batet assegura que serà una decisió jurídica i no política basada en l'informe dels lletrats del Congrés.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional, y no es en ningún caso tampoco una decisión política, así lo entiende esta presidencia, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los distintos diputados que pertenecen a distintas formaciones políticas. La pretensión es que la mesa de mañana esté en condiciones, si el informe así lo permite, de tomar la decisión. Ese es el objetivo.
La presidenta ha apuntat en roda de premsa que l'objectiu de l'informe és que la decisió estigui basada en criteris jurídics i no polítics. La decisió de demanar l'informe, però, no s'ha adoptat per unanimitat, sinó únicament amb els vots de la majoria progressista de la mesa, PSOE i Podem. La reunió d'avui tindrà lloc a les 12:30. Batet ha rebutjat les peticions del PP, Ciutadans i Vox perquè es revisin les promeses de l'acte dels diputats independentistes perquè no es preveu que es pugui revisar l'actuar de la presidenta que durant el ple de dimarts les va donar per bones.
I l'onada de prohibicions als Estats Units empenya 21.000 dones a sol·licitar per internet pastilles per avortar. Tres quartes parts de les sol·licituds provenen d'estats que han introduït lleis estrictes contra l'avortament com Alabama, Georgia o Mississippi. Ja ho diré bé, Mississippi.
Segons les informacions a les que ha tingut accés The Guardian, milers de dones han sol·licitat medicació abortiva, que no la píndola del dia després, a l'ONG Aid Access entre octubre de 2018 i març d'aquest any. Entre un terç i la meitat de les dones que van fer la petició van rebre els medicaments per correu ordinari. La majoria resideix en estats amb polítiques hostils cap a l'avortament. Les dones que han obtingut els medicaments per provocar aquest avortament farmacològic han descrit la seva desesperació per no aconseguir un accés assequible als serveis mèdics locals. Algunes d'elles fins i tot van considerar mesures extremes per acabar amb el seu embaràs.
Gràcies, Álvaro Ejide. Tornem a saludar de nou l'Albert Aparicio. Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé, ja arribem al tram final de setmana.
Ai, calla, sí, quines ganes, tu.
Recte final de les eleccions també, eh?
Home, sí, recte final de moltes coses, tu. Ja tenim ganes. Bé, amb l'Albert Aparicio, com cada divendres, fem una mica de repàs a anècdotes i històries relacionades amb la climatologia de casa nostra i avui volem parlar una mica dels models estacionals. Volem saber com serà l'estiu a l'Empordà, Albert.
Sí, és una pregunta que m'han fet força aquesta setmana i he pensat, doncs, procuraré respondre-la avui, perquè hem tingut aquesta setmana amb dies força assolellats, temperatures màximes que s'han enfilat a més de 25 graus, 26 graus que s'arribava a Torroella de Montgrí, 23, 24 cap a la línia de la costa i 25 graus màximes a la Bisbal d'Empordà. Llavors he pensat, ja comença a arribar una mica l'ambient de calor, tot i que avui precisament
sí, avui és mal no seria dia per el millor parlar, dia. Sí, sí.
És mal dia per parlar de calor, però ho deixarem com un parèntesis en el temps. I volia respondre a la pregunta de com serà l'estiu.
Exacte.
Serà molta calor, perquè l'estiu passat va ser horrorós en temes de calor, vam tenir dues onades de calor molt fortes, i volia mirar si es pot respondre això.
Exacte.
Això s'escapa del tema del que és la meteorologia i entrem en el que és la modelització de la climatologia, els models estacionals. I a casa nostra no en tenim pròpiament, però sí que hi ha dos agències que proporcionen informació sobre com serà la tendència de l'estiu. I en vull comparar dues. Una és l'agència espanyola, que és la EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia,
sí.
I una altra que és la NOAA, que és l'agència americana, no? Llavors, els dos, què pinten sobre casa nostra com serà a l'estiu? Doncs bé, si repassem primer la pluja d'un ni de l'altre, l'agència espanyola diu que la pluja, que no hi haurà una tendència significativa, i això vol dir que plourà dintre del que cap a la mitjana climàtica. És a dir,
farà el que
no
toca.
Esperem, exacte, no esperem molta precipitació, perquè l'estiu no és que plou molt, i la poca que recollim serà per algunes tempestes que hi poden haver a finals d'estiu.
Mm-hmm.
La NOAA, en aquest cas, coincideix amb el que diu l'agència espanyola, i els americans diuen també que hi haurà un estiu, en principi sense tendència de més pluja o menys pluja. Ara bé, pel que fa a la temperatura, aquí discrepen. Mentre que l'agència espanyola diu que les temperatures estaran de la banda alta, diuen que concretament estaran per sobre del tercil superior, això vol dir el 33% dels anys més càlids, doncs estarem en aquesta banda. Mentre que la NOAA ens pinta de que tindrem un estiu normal o fins i tot una mica per la temperatura per sota de la mitjana climàtica.
Escolta, i tu que mires models i, vaja, que et dediques a això, a quina li dones més credibilitat, tu?
Jo a cap, sincerament, o sigui, quan em pregunten, jo dic, proporciono la informació que és aquesta, però és que és un tema molt, molt verd aquest de fer models estacionals. Sí que és cert, això sí que haig de dir que m'agrada més com pinta els americans, perquè ho pinten a través de la tendència. És a dir, ells diuen, si has tingut un darrer mes que ha estat la temperatura normal o per sota, doncs, i es va confirmant aquesta tendència de que no hi ha canvis, doncs és probable que el pròxim mes aquesta tendència no se te pugui disparar molt. A mi m'agrada una mica més perquè ja estàs posant informació de la que vas acumulant, no? És a dir, vas agafant informació de les darreres setmanes i la vas afegint i la vas actualitzant.
Clar.
Desconec el mètode de càlcul de l'Agència Espanyola, poder ho fer d'una forma similar. En tot cas, són tendències. És a dir, llavors haurem d'explicar quina és la meteorologia, perquè, com hem explicat moltes vegades, les persones tenim memòria meteorològica, però no memòria climàtica.
Però, per tant, pel que m'estàs dient, aquests models o aquestes prediccions es fan en base a coses que han anat passant en els últims anys, no en sí. dades empíriques d'aquest any, eh?
En el cas de l'Agència Americana es basa, per dir-te l'anomalia, és a dir, si és més càlid o menys càlid, es basa en el període, i l'Agència Espanyola també, en el període de referència que ha fet entre el 1981 i el 2010. Aquesta és la referència. Però els americans el que fan és, per veure el mes que ve o d'aquí 15 dies o 3 setmanes què farà, van incorporant les dades de quina ha estat la tendència, per exemple, dels últims 15 dies.
Clar.
I a partir de la tendència dels últims 15 dies et diuen quina serà la tendència dels propers 3 setmanes o d'un mes. Llavors, a mesura que va passant les setmanes, van corregint aquesta tendència.
Però clar, escolta, pregunta de cafè, eh? Però sí. Vist el canvi, o vist com ha canviat de manera, o com canvia de manera exponencial en els últims anys, es pot fer algun tipus de predicció quan de sobte ha saltat a pels aires totes les previsions que hi havia?
Sí, aquest de fet és un dels problemes que ens afrontem actualment i que s'està investigant molt, que és a introduir, si estem en un context en què mai hi havia hagut, fa unes setmanes es havia tornat a donar el rècord, mai hi havia hagut tanta concentració de CO2, de gasos d'efecte hivernacle, quin és l'efecte de radiatiu, no, que acaba tenint.
Clar.
Del balanç energètic, afegir-ho a les tendències de les observacions, perquè com tu comentes, si ens centrem en dades que són del passat, que és un escenari diferent al que tenim avui en dia, poder podem pensar que no estan molt ben fet, no? O que no són vàlides, però realment sí que ho són, perquè li estem afegint les dades que tenim del passat, que són fonamentals per entendre el futur, més modelitzar quin és l'impacte de, bueno, i si ara li afegim més concentració de CO2? I això és el que es fa, però això ja és un altre tema, que són projeccions climàtiques.
Clar.
O sigui, ho separem una mica. La estacionalitat vol dir, com a molt, fins als pròxims 2-3 mesos, que
Clar.
És el que farà. I la projecció climàtica ja li afegeix l'efecte aquest de dir, bueno, si continuem cremant combustibles fòssils, tal, 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 li afegim, li afegeixen una equació que fa amplificar l'efecte de temperatura o el canvi de pluges.
Escolta, puc dir-te una cosa, que és allò, comentari de senyor gran de barra de bar, també?
Comentari?
Sí. Jo soc poc, vull dir, crec poc en les teories de la conspiració, eh? Però en relació amb el canvi climàtic, si estem d'acord amb que la idea, o sigui, que el problema és la concentració de CO2 a l'atmosfera, jo estic, vaja, gairebé 100% convençut que en algun moment s'ha investigat alguna manera de contrarrestar aquest efecte d'aquest CO2 directament a l'atmosfera, és a dir, alliberar algun altre tipus de gas que neutralitzi sí. el CO2. I estic segur que això és revertible, però que per interessos X, Y o Z no s'està fent. Què et sembla la meva teoria de la conspiració?
Un punt, diguéssim, la puc creure en el sentit de que sempre hi ha interessos per tot, no? I només cal veure Estats Units al lobby del CO2 com va, o per exemple, jo no em va agradar com es va fer el protocol de Kyoto de dir, bueno, pots contaminar sempre i quan paguis, no? I es va crear una borsa que era una borsa de CO2.
Clar.
I tu anaves allà i podies comprar crèdit de CO2. Aquestes mesures sembla que conviden a les teories conspiratòries. Però sí que és cert que no és un problema senzill. No tenim, per molt, un gas ara mateix que l'enviem i acabi. I no és només el CO2. Hi ha
però penso, gasos. Ostres, si hem estat capaços d'inventar-nos, ara estan prohibits, però d'inventar-nos uns coets que llançats a l'espai allunyen les tempestes, vaja, estic convençudíssim que en algun moment s'han inventat...
Sí, s'ha... s'ha investigat sobretot el que és més que un gas, és la, la captura de carbó, de carboni de l'atmosfera, no?
Exacte.
Intentar i això s'intenta fer en alguns llocs, s'ha intentat també fertilitzar oceans perquè absorbeixin més CO2, s'han intentat moltes coses, però no és només un problema del CO2, hi ha altres gasos també, i estan lligats sobretot al problema. Quan acabes mirant i desllodrigant quin és el responsable i final tot, acabes veient que la, per fabricar tants aliments com estem fabricant, hi ha molta gent en aquest planeta.
Yeah.
I si volem viure amb un nivell que tenim i volem permetre que països com la Índia o països sud-americans o la Xina es desenvolupin i tinguin el mateix dret que nosaltres tenim al consumisme, aquí hi ha un conflicte que és molt més gran de teories conspiratòries, i és que som molta gent i tots volem consumir molt.
Al final tot es limita es redueix el capitalisme econòmic, al final,
Sí,
sempre és l'origen de gairebé tots els problemes.
Sí, un últim apunt sobre aquest capitalisme que tu parlaves, i és com més eficients som, és a dir, abans teníem mòbils que teníem molt poca memòria, capacitat de memòria.
Sí.
Van sortir els primers smartphones que, ostres, quina passada. Ara tenim mòbils que tenen més gigas que els ordinadors que podíem fer servir fa 5 anys.
Sí.
Tinc un mòbil que té no sé quants gigas, no l'ompliré, i al final l'acabo omplint o molt ple, i l'any que ve sortirà un de més gran i de més gran. I un dels problemes és que com més millora la tecnologia per ser més eficients, sembla que hauria de reduir el consum o energètic, i no és així. O sigui, consumim encara més. Per tant, aquesta és una tendència que és paradoxal, no? Però com més eficients som, més consumim en global.
N'hi ha per llançar-se per la finestra, a vegades.
Sí, però bé, a nosaltres ens toca mitigar, adaptar-nos i informar, en el meu cas, de què és el que pot passar.
Escolta, doncs, en termes d'informar, ens retrobem d'aquí 2 minuts per fer un últim repàs a la previsió del temps abans de tancar el programa, et sembla?
Molt bé,
vinga,
doncs fins ara.
Fins ara, Albert. I en aquests 2 minuts que ens falten, el que farem serà repassar algunes de les activitats culturals, lúdiques, festives que podeu fer a casa nostra. Per exemple, avui a la plaça Major de la Bisbal hi fan el Daró Folk, Martí Seguer.
El Festival de Música Folk de la Bisbal d'Empordà, el Daró Folk, organitzat per l'associació Arpa de Bec, ens porta un grapat de bones formacions que ompliran la Bisbal d'Empordà de la millor música tradicional. I actuaran els grups Empiri Folk, Ministres del Sabre, Bauma, Flouk i Vegetal Jam, i recordeu, això serà a la plaça Major.
I aquest dissabte a Palafrugell hi fan el tradicional sopar de presentació de les festes de primavera.
Serà a la Bòbila, a les 10 de la nit, amb un espectacle creat i dissenyat per l'associació de carrossaires de Palafrugell i l'animació del DJ Sacarbó. Podeu comprar els tiquets al Teatre Municipal.
I més activitat cultural, lúdica, festiva, que repassem amb en Martí. Aquest diumenge hi ha una activitat per fer amb tota la família a Ullastret.
Es tracta d'un taller que comença a les 12 del matí, on les famílies experimentaran amb les pròpies tècniques ibèriques i modelaran una peça de fang a mà, tot aprenent les diferents formes i usos de la ceràmica a l'època ibèrica i la importància del torn com a innovació tecnològica.
Gràcies, Martí Seguer. Tanquem el programa d'avui. Avui us hem explicat el resum de l'últim dels debats electorals que vam emetre ahir a Ràdio Capital de l'Empordà, centrat en el poble de Pals. Us hem explicat també com ha funcionat aquesta emissora, aquest mitjà, en termes d'audiència, des que estem seguint la campanya electoral, que ha funcionat com un tret, allò, com un tiro, multiplicat per gairebé per 3 la nostra audiència. Us hem explicat també la resta d'actes de campanya que s'han fet al llarg i ample de la comarca, i us hem explicat també la resta de notícies que afecten o que passen al voltant de casa nostra, a més de fer una mica de previsió sobre l'actualitat esportiva del cap de setmana. D'aquí res, en Marc Clapés, anava a dir Seguer, en Marc Clapés farà acte de presència. Què rius ja? Ja està rient?
Sí, m'ha agradat aquest mix de Marc Seguer. Sí.
Molt bé, doncs deia, d'aquí res, en Marc Clapés farà acte de presència a l'antena d'aquesta emissora per seguir amb el seu programa amb el Matí Capital. Mentrestant, nosaltres ens acomiadem, us donem les gràcies, òbviament, per fer-nos confiança a tot l'equip que forma part d'aquest programa, en Dani Seguer, en Martí...
Dani Seguer.
En Dani Cortés, en Martí Seguer... Hòstia, com estem?
Quina obsessió amb el Martí, no?
En Marc, en Gerard, en Josep Lluís, en Manel, l'Eugènia, en Pedro, l'Alba Lejide, l'Albert Aparicio, l'Helena Santín, la Maria Monteis i també la Judit Saez. Aparicio, fem un últim repàs del temps, va.
Va, sí.
Últim repàs del temps, i és que la setmana acaba amb cel que augmenta la nuvolositat i descens de la temperatura màxima. Les precipitacions que poden arribar a partir de la tarda i també es produiran al llarg del matí de dissabte. Diumenge esperem un cel més... obert, més més tones de sol, recuperació de la temperatura i entrada de tramuntana.
Farà gregal, no? Farà gregal o no?
Una gregal. Mica de gregal, però només gregal. Per contentar amb Marc Clapés.
Molt bé. Sí, sí, m'agrada molt el gregal.
Ens escoltem el diumenge a partir de 7:45. Bon cap de setmana a tothom, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Supermatí. Adéu. Amb en Miquel 40.
Adéu. A Miquel.